Tot costa.
Fins i tot en el cas que Hansi Flick faci diumenge alguna rotació pensant en el Benfica, segur que l'11 del Barça no serà tan suplent com el de la Reial Societat. I tenint en compte els partits dels rivals a la Lliga, sembla un bon cap de setmana per arreplegar algun puntet d'avantatge.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7 d'aquest divendres 28 de febrer de 2025, a les portes d'un cap de setmana de Lliga prou emocionant, amb partits bona presència. Sònia Gelmà, encara en la distància, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, que ja és oficial, el Barça ha informat del traspàs de Vitor Roque, sense concretar les xifres, tot i que rondaran els 25-30 milions d'euros al Palmeiras. El brasiler deixa el seu pas pel Barça, per tant, en aquells 6 mesos on va jugar poc i amb una sessió al Betis.
Molt bé, de seguida explicarem els detalls d'aquest traspàs amb el Ramon Salmurri i també com s'ho han pres el Brasil, perquè no tothom està content amb aquest fitxatge, que ens ho explicarà el Roger Arbusà.
I a la Lliga masculina el Barça rep diumenge a 4:45 la Reial Societat, sabent ja els resultats dels seus rivals que juguen demà, el Betis Madrid i l'Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao. I compte que la UEFA ha amenaçat de tancar el Bernabéu després del comportament discriminatori dels seus aficionats en l'últim partit contra el City. De moment la sanció queda aturada, és a dir, que allò que fa la UEFA de llibertat condicional, però si es repeteix durant els pròxims 2 anys, tancarien un sector de la grada del Bernabéu d'uns 500 seients per un partit.
Per no iniciats, això del comportament discriminatori, interpreto que respon a algun tipus de càntic xenòfob o alguna història d'aquestes, no?
Sí, comportament per part dels aficionats del Madrid.
Perdó, amb... he dit xenòfob i volia dir homòfob.
No, que... és veritat que habitualment quan Guardiola visita el Bernabéu hi ha un càntic homòfob cap a ell, però en tot cas es refereix a càntics discriminatoris i no especifica més. La jornada l'obre avui el Valladolid Las Palmas, demà a les 2 Girona Celta, després sentirem Mitchell, i ja sabeu que l'Espanyol no juga fins dilluns quan rep el Villarreal. A la Lliga F, diumenge a les 12 podreu seguir per Esport 3 l'Espanyol Deportivo, un cop ja ha acabat l'aturada per seleccions, el Barça juga al camp de l'Eibar també diumenge, però a les 2, i el mateix dia, però a la 1, el Llevant Badalona juga a Tenerife. I encara en futbol, parlàvem abans de sancions, 4 partits de sanció a Mourinho per conducta antiesportiva, després d'haver dit dels jugadors del Galatasaray a la banqueta que saltaven com micos. Recordem que Mourinho és ara entrenador del Fenerbahçe, a Turquia. En bàsquet, a l'Eurolliga, el Barça va tornar a perdre amb el Madrid, ahir amb opcions fins al final, tot i les baixes. Finalment, 96-91 a Madrid, una derrota que situa l'equip blaugrana fora del play-in, de manera provisional, això sí. És la 4ª derrota blaugrana amb el Madrid aquesta temporada, la 4ª en els últims 5 partits del Barça a l'Eurolliga.
Hem convocat Trias en rol per comentar aquesta derrota, amb certa polèmica, amb prou dignitat tenint en compte les circumstàncies, i també per parlar de l'eliminació de l'Uni Girona a l'Eurocup.
I exacte, l'Uni Girona que va quedar eliminat als quarts de final del Lucat després de perdre la pista de l'Esbel de Lió 72-51. Clar, portaven una renda de 5 punts, però clarament va quedar insuficient amb el mal partit de les gironines. En handbol, el Granollers visita 2/4 en el Valladolid, en partit de la 19a jornada de la Lliga Sobal. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça rep el Jaén a 8:45. L'Indústria Santa Coloma juga demà a la pista del Burela. A la Champions d'hoquei patins, el Noi ha acabat segon de grup després de guanyar ahir el Reus, i ja sabem quins seran els seus rivals als quarts de final. El Noi s'enfrontarà al Tricino, el Reus, que finalment ha quedat quart, ho tindrà vindrà una mica més complicat davant el Benfica.
Sí, el Benfica d'Edu Castro, de Pau Bargalló, vaja, un Benfica molt nostrat i que diuen els experts que és ara mateix el millor equip d'Europa, per tant, complicat pel Reus.
En natació artística, excel·lent estrena d'Andrea Fuentes com a seleccionadora espanyola. Iris Tió s'ha penjat l'or al solo tècnic a l'Open de França, que és la primera prova de la Copa del Món, i també se n'endú l'or al duo tècnic format per Txell Ferrer i Lilú Lluís Balet. I acabem amb motos, domini dels germans Márquez a la primera jornada del Gran Premi de Tailàndia, la primera prova de la temporada del Mundial, ja ho sabeu, de MotoGP. Àlex ha estat el més ràpid, el Marc ha quedat segon.
Al tram final del Tot Costa anirem cap a Tailàndia amb el Damià Aguilar per analitzar aquesta primera jornada tan esperançadora pels interessos catalans a la MotoGP. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Vitor Roque, ja ho hem dit, és camí del Palmeiras, i us preguntem quin és el pitjor fitxatge brasiler que ha fet el Barça. Resposta que avui és oberta, no cal que voteu res a Twitter i Instagram, ens envieu per vosaltres quin és el pitjor fitxatge brasiler. En teniu molts on triar la història del Barça, vosaltres mateixos. Òbviament la pregunta la fem arran de Vitor Roque, però és possible que no considereu que sigui el pitjor fitxatge brasiler de la història, perquè n'hi ha que n'hi han debutat. Sí, per tant, sí, com a mínim ell ha jugat i fins i tot ha fet algun gol. Per cert, deixa'm dir que he comentat que l'Espanyol rep el Villarreal. No, l'Espanyol va a Villarreal.
Sí, sí, efectivament.
En aquesta jornada de dilluns, sí,
el Madrigal, i seran el Sergi Andreu, la Sònia Oleart i companyia per explicar-nos aquest partit tan important per acabar de fonamentar les opcions de permanència de l'equip blanc i blau. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre?
Tot en ordre.
Sí, m'agrada. Lady Gemma Herrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Pues mirant lo de Trump i Zelensky, no ho sé jo, eh?
Sí, sí, sí. Bé, mirat és, així, és, efectivament, és no és tranquil·litzador. Sí, sí.
Per no dir gens.
D'aquí, evidentment, si hi ha alguna novetat més de la que ja us explicaven al tram final de la tarda, aquesta enganxada monumental entre Trump i Zelensky, doncs, evidentment, els serveis informatius de Catalunya Ràdio tenen els micròfons oberts del Tot Costa, i, en tot cas, a partir de les 8, el Manel Alias, en l'habitual enllaç informatiu que fem, ens explicarà què està passant, perquè, com diu la Gemma Herrero, no és tranquil·litzador que hi hagin,
que
hi hagin trompades a tomb de Rússia, Ucraïna, etcètera, etcètera, i el que és pitjor, diria, amb el bo d'en Donald pel mig. Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Tot bé?
Tot bé, tot bé, sí, tant.
Sí, m'agrada.
Què et sembla la pregunta? Vull dir, perquè normalment ets el que analitza...
No, pregunta interessant, perquè la veritat és que hi ha moltes respostes possibles,
sí, sí,
eh?
Sí, sí. Mira si n'hi ha que diria que no col·locarien al podi Paulinho.
No, home, no. Però és que n'hi ha molts més. Clar,
sí, sí. Una...
N'hi ha que n'hi han debutat, n'hi ha que han jugat un amistós...
N'hi ha que han costat molts diners i no han donat gens de rendiment...
Depèn de quin criteri tingueu en compte, no? Sí, sí. Perquè el criteri de... Hi ha jugadors que n'hi han debutat, però si no t'han costat gaire... Potser consideres que un que et va costar molt, però també va jugar molt, és pitjor.
Els que tenim una certa edat, hi ha un nom bastant clar, no?
Cleo. Sí, sí. Però
no es va arribar a fitxar, jo crec, eh? Jo crec que no es va arribar a fitxar. Va fer un partit de prova, un amistós.
Però no el van fer casar i tota la pesca.
Sí, sí, però això és una altra cosa.
Amb el Núñez allà a la boda.
Home, sí. El van fer casar i després no el van fitxar.
El van fer casar aquí a l'església rodona que hi ha...
El
carrer Ganduixer, per esvair...
Que era gay.
Perquè estem parlant de l'any 80-81 i es veu que això devia ser terrible. En fi, parlo irònicament, evidentment.
No, el que m'has deixat...
Els testimonis de la boda van ser Núñez i Gaspar.
El que...
Imagina, és que és fort, eh?
Sí, sí, sí. El que m'has deixat de pastar de moniato és que el tio, diguéssim, s'ho empassés i a sobre no el fitxessin. Vaja, és que
no
m'havia ni parat a plantejar-me la possibilitat que no l'haguessin fitxat.
És que jo no, perquè va fer un partit amistós a l'Hospitalet amb el Barça contra l'Hospitalet i no, i ja està, i ara ja se'n va tornar a Brasil. Ho haurem de repassar.
Sí, sí, ara ho miro, història. Ara, ara ho mirem.
Ho haurem de mirar bé perquè és un titular que podria arrasar amb la resta del tot costa d'avui.
La història de Cleo dona per omplir un parell d'hores de programa.
I per una pel·lícula. Sí, sí.
Però a més, el tema que el van fer casar, oi que l'ha explicat Gaspar? Ara no sé si va ser el documental de Núñez o el de Figo, però que apareix Gaspar explicant el tema del casament.
Jo diria que en el de Núñez. Sí, a mi em sona.
Sí, el que passa que ell, el mateix Cleo, que se li han fet algunes entrevistes des de...
A veure, de que aquí... Joan Gaspar és oient habitual del Tot Costa. Si per cas estem dient algun disbarat, les línies del programa estan obertes per ell, 93-201-74...
Llavors ja pots trencar el guió del programa.
Llavors ja sí, però nosaltres som gent rigorosa i si resulta que estem dient una cosa que no és, doncs preguem l'expresident del Barça que ens doni un cop de mà. Bé, Cleo és una de les opcions, però n'hi ha moltes més. D'aquí una estona jugarem una mica amb aquesta pregunta que hem formulat avui a la nostra audiència, però abans hem d'anar a Vito Rocchi i encara abans hem de saludar els amics de Duo, Sònia.
Sí, perquè un altre dels jocs dels divendres ja sabeu que és la tutoria i entre els guanyadors, entre els participants a la pregunta d'avui de la tutoria, recordeu, esbrinar el personatge... un de vosaltres, confiem que no sigui un que tingui doble joc en el nom, doncs s'endurà un es duo, calçat urbà, perdona, home i nens, 100% vegà, conscient i sostenible.
Avui en Queco i en Elber segurament no estaran
tan ràpids
com la setmana passada. Vinga, amb els amics de duo, aquí va la primera tutopista.
La tutoria. Pista número 1.
El nostre protagonista d'avui va debutar com a professional als 19 anys en un partit de Copa. Qui és?
Va debutar com a professional als 19 anys en un partit de Copa, Bernat.
No és Messi.
Efectivament, que va debutar en un partit de Lliga i diria que amb 18 a Montjuïc, precisament, contra l'Espanyol. Molt bé, doncs no és Messi, no ha enviat ningú, eh?
No.
Seria una autèntica gesta enviar amb aquesta primera pista, tot i que és prou específica, però n'hi haurà moltes més. Ara sí, anem amb el cas Vitor Roque. Si la nena estima el
riu... De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Vet aquí un fet lamentable, d'una lògica infernal. Com que m'has dit que m'estimes, jo ja no t'estimo igual. Una peça ja no encaixa, l'aire d'un perfum estrany. Com que m'has dit que m'estimes, jo ja no t'estimo tant, jo.
Si la nena m'estimava en redu, graus que canit me...
Directament des del nou disc de Mushka, que ha sortit avui, si no em corregeix el Salva, que no em corregeix, Cúmbia amb el Guillem, es titula aquest tema, que naturalment es refereix a Guillem Gisbert, l'ex-cantant de Manel, que ha fet duple amb la Mushka, i bé, en fi, què hem de dir? Que li agradaria a Messi, que és molt fan de la cúmbia i poca cosa més.
Trobo que és una gran col·laboració.
La col·laboració, sí, és molt bona, la cançó... Bé, en fi.
Bueno, ja, no. El Costa, en fi.
Clar, no agafes l'estil de la Mushka i aleshores no una mica de lletra del Guillem...
La Mushka m'agrada, però...
T'agrada la Mushka, t'agrada el Guillem, però la combinació no.
La combinació no la veus, eh?
I la cúmbia, jo crec que és més la cúmbia que ells. Jo crec que el tinc un problema.
A ell le treus de ICDC.
Efectivament.
I de Tomeu Penya.
I de Tomeu Penya.
Què em pensaries d'una col·laboració ICDC, Tomeu Penya?
Home, potser no barrejaríem bé, qui sap, però la matèria prima seria tan bona que seria difícil.
A mi el que m'agradaria veure, o sentir més ben dit, seria una col·laboració de ICDC, Tomeu Penya, però fent una cúmbia.
El Tomeu Penya me l'imagino fent una cúmbia, al bo d'en Angus no gaire. Bé, tot això per no anar a morir la qüestió que ja us presentàvem ahir, aquesta sortida de Vitor Roque cap al Palmeiras, cap al Brasil, que ara ja, Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És oficial.
Sí, tot i que diguem-ne que serem bastant escuets amb el comunicat.
Més que el comunicat del Barça?
No, perquè bàsicament el comunicat el que diu és el Futbol Club Barcelona i la Societat Esportiva Palmeiras han arribat a un acord pel traspàs del jugador Vitor Roque. I fins aquí. A partir d'aquí, recorda una mica el recorregut, que tampoc dona per gaire, de Vitor Roque al Club Blaugrana, però bàsicament algunes consideracions. La primera, que estem parlant d'un traspàs, per tant, legalment el Barça ha pogut encabir directament el concepte de traspàs i no cessió amb obligació de compra, que no hi ha xifres, però pel que sabem estem parlant d'aquests 25 milions i mig d'euros fixes més 5 en variables, que el Barça s'ha dedit al 30% dels drets esportius d'Abde, que tenia 50-50 amb el Betis, ara el Betis en té 80 i el Barça 20, i el conjunt blaugrana conserva un 20% dels drets esportius de Vitor Roque. És una operació que, diguem-ne, qui ha tingut un paper clau és el representant del futbolista, André Curí. És una operació que el Barça no veia viable pels arguments que vam anar explicant aquí al Tot Costa i que bàsicament tenen a veure amb la legislació espanyola, però que Curí ha fet possible i ha acabat desencallant.
Em sembla un traspàs sorprenentment espectacular.
Sí, la xifra és tan espectacular com sorprenent, estic d'acord amb tu.
Bé, ell té un cartell a Brasil.
Sí, home, però un jugador que ha tingut la trajectòria des que va arribar de Brasil, que va arribar com a gran promesa, però després aquesta promesa no s'ha complert, avui un jugador amb el rendiment de Vitor Roque, que no ha servit pel Barça, però que no ha servit pel Betis, tingui un preu de 25 milions, és realment una gran venda.
Ja ho vaig dir ahir, i probablement seré profundament injust, però aquest tipus de fitxatges que et costen X fracassen i els pots treure per X.
Sí, però és que passa, Jordi, que no saps quan vas pagar i no saps quan cobraràs.
No, en aquest cas no, però penso...
Jo amb els clubs brasilers
soc
molt sospitós sempre.
Però més o menys, és a dir, independentment de les variables que no sabem...
Quan vas pagar no ho saps.
Sí, en teoria... No,
31 més 30 variables, o alguna cosa, o 30 més
31.
Sí.
Clar, això és el que no sabem.
Les que van sortir publicades no n'has pagat ni una, perquè eren uns 20 milions d'euros, si no vaig errat, 25 milions d'euros pel rendiment del futbolista, és a dir, per jugar un nombre de determinats de partits amb la samarreta del Barça, que no ha complert. N'hi havia 5 per a quedar al top 3 del The Best, i un més per guanyar la pilota d'or.
I no n'hi havia... Ara igual et pregunto coses que no saps, però m'imagino que n'hi devia haver una que és molt comoda. Si el Barça es classifica per la Champions...
No, en principi eren aquests.
Bueno, en principi. Doncs llavors, vaja, a mi em costa de creure, però si les variables són zero, doncs gairebé haurà recuperat.
Jo només vull recordar, o recuperar, més ben dit, una informació que es va donar al Barça reservat de la temporada passada, que de fonts directes de la negociació se'ns va assegurar que el fixe d'aquest traspàs no era de 30, sinó que era de 35. Això sortint, insisteixo, de persones que van intervenir directament en les negociacions.
Bé, en aquest cas...
Si vas acabar pagant 35 i n'has recuperat 25...
Uh-huh. No està malament, tampoc.
Sí, exacte, tenint en compte l'horitzó que se'ns presentava, jo crec que el Barça pot estar satisfet.
En totes les operacions que hi ha brasilers pel mig, millor sempre posar condicional.
Sí, però el que anava a dir és que aquestes operacions... sembla que són innocues, de costar 25 i recuperes 25. I com deia el Salmurri, fins i tot hi ha la temptació de dir, bé, el representant que ens el va portar al final ha ajudat a col·locar-lo una altra vegada perquè no perdis molts diners. I això em recorda, ahir ho deia, operacions com la d'André Gómez, operació Semedo, però clar, vull dir que no cal que els donem la creu de Sant Jordi perquè vol dir que ells cobren d'anada i de tornada. Ells sí que s'enduen la comissió d'anar i de tornada, per tant, santificacions les justes. Precisament a tomb de les variables que no sabem, Roger Arbusà, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Els que no han acabat molt contents amb l'operació són els del Paranaense, perquè clar, aquest mes 31 m'imagino que devien tenir esperances de cobrar-lo i ara per ara no està clar.
Sí, i estan enfadats. Ens consta que no s'ho han pres bé perquè consideren, creuen que d'aquests 31 milions doncs, no s'ha complert, no se n'ha complert cap. També l'entorn del jugador ens ha confirmat que no se n'ha complert cap i que el club brasiler, en aquest cas el Paranense, doncs, està molest. Estan estudiant al Paranense si poden tenir o no una compensació econòmica. Estan molt atents al cas, a tot el que està passant, i estan estudiant si d'alguna manera doncs, poden rebre una compensació més enllà del 20% que rebran per aquesta venda. Tenia un 20% al Paranaense per una futura venda de Vitor Roque. Doncs...
Ja veus, jo això no ho recordava. No recordava que...
Per tant, ja són 5 milions que van al Paranaense, si és un 20%.
Sí, sí. Sí, sí. Tenen el 20% que rebran d'aquesta venda.
Sí, perdó, he dit 5, no?
Sí.
Sí, sí, perquè un 10% són 2,5%.
Sí, sí, jo crec que ho has dit bé.
5, 5. Sí,
tot i que l'altre dia la vaig basar en percentatges, però crec que en aquest cas ho has dit correctament.
No, el que vull dir és, si el Barça l'ha venut per 25...
Més 5. El més 5 els hi donarem al Paranaense, ja està.
Per tant, el Barça al final ven per 20. Es ingressa 20.
Més 5, amb variables, no?
No, variables no.
Sí, l'operació
és 25 més 5. Sí, sí. Si es compleixen, sí.
Són 25 i mig més 5 en variables.
Això més enllà del que demanarà...
No, però, però el 20% que té el Paranaense...
Tenia un 20% d'una futura venda, sí, de Vitor Roque.
Vale, que és la que s'ha produït
ara. Sí, sí,
s'endú 5
milions. Té raó el Bernat que els 25 sí, sí, no aniran nets pel Barça.
No seran
perquè,
nets, no?
Clar, sí, jo no ho recordava, però si sí, el Paranaense té un percentatge... Però clar, insisteixo... posa que en treguin 5, però és que ells, en hipòtesi, esperaven cobrar-ne 31.
Sí, sí.
Llavors, bé, com diu el Roger, no estan contents, i aquest espera en trobar algun, em fa por que no acabi derivant en una demanda, que ara mateix no tinc ni idea de si té alguna base o no. En fi, així, a grans trets, l'operació sembla... Bé, salvar els mobles per no enganxar-te els dits. Ahir ja vam comentar tot el que havíem de comentar sobre el pas de Vitor Roque pel Barça. Si algú més té alguna cosa a afegir del bo d'Antigriño.
No, simplement una mica, i agafant el fil del que comentava l'Oriol al principi, jo crec que si la venda final és per aquest preu, que...
No, felicites al Barça.
No tenim per què dubtar-ho. Una altra cosa és que hi hagin matisos i percentatges que se'n van cap a una banda i una altra. Sí, s'ha de considerar que, tenint en compte el drama que era haver fitxat un jugador per un preu com el que en principi havia de ser, incloent els variables, i que no ha servit per res aquest jugador, doncs, mira, això que ho treus, vull dir que aquí Deco jo crec que doncs, se li pot apuntar un punt positiu, un gallifante per la gestió. És una cosa molt antiga.
Bé,
la
tele, igual que el cos del traspàs...
Compensa l'errada que en el seu moment va cometre.
Mateix. Perquè, Roger, de com s'ho ha après el nano, això de... Clar, tornar a Brasil pot tenir dues mirades, o recomençar... Tot just avui Vitor Roque fa 20 anys, per tant, té tot el temps del món per reedificar la seva carrera, o tenir una certa sensació de fracàs perquè ha passat per dos equips europeus i ni a l'un ni a l'altre no ha reeixit.
Pel que ens diuen és més el primer, és més il·lusió, tenint en compte la joventut. També ell ha vist que havia perdut força l'11 del Betis, almenys a la Lliga, en els últims partits, i té més il·lusió que res més. Sí que ha viscut aquests dies amb molt de neguit i amb certs nervis, perquè dilluns des del Barça li van comunicar a l'entorn del jugador que el traspàs no es podria fer pel tema de la normativa de la Federació Espanyola, però finalment, com deien Salmo ara, via André Curí, tot es va desencallar i aquest neguit va esdevenir més en tranquil·litat. I per part de Vitor Roque, doncs això, més il·lusió, tenint en compte això que és molt jove i que, qui sap, en un futur si podia tornar a la Lliga Espanyola o no.
Els negocis d'André Curí, eh?
Sí, sí.
Ai, per un moment.
Quan ha dit qui sap si podria tornar al Barça...
No,
m'ha fet un salt al cor. En fi, fins aquí l'època... És molt divertit el món del futbol perquè tothom s'ho mira des del seu punt de vista. Avui m'he fixat que el comunicat que ha fet el Betis a mig matí dient cancel·lem la sessió de Vitor Roque, el primer comentari d'un jugador que ara mateix és el tercer davanter del Betis era... I qui va jugar en la Conference? Perquè ja ens va explicar ja el company de Canal Sur que el Cucho Hernández, que l'han fitxat aquest mercat d'hivern, no està inscrit i només els queda Bacambo. Però ja... Vaja, bé, és veritat, ara anava a dir, ja em diràs tu que la Conference, però clar, potser al Betis li fa molta, molta il·lusió.
Vitor Roque, que està sancionat, no? O estaria sancionat pel pròxim partit perquè el van expulsar l'últim, no?
Diria que sí.
El van expulsar, però no recordo quina competició era.
Sí, sí, a la Conference.
Sí, sí, a la Conference. Deixa'm dir, respecte, ara que tornaves a citar el comunicat del Betis, pensava en el comunicat del Barça i en que és una llàstima com ens hem acostumat a la manca de transparència que comença a haver-hi. És a dir, i crec que això, de la mateixa manera que les clàusules de rescissió ha estat idea de Deco, imagino que també forma part de l'estratègia de Deco de no informar tampoc del preu del traspàs. Jo crec que sí que es va informar en el seu dia del que vas pagar per ell, en el comunicat, i ara ni tan sols ens diuen. Per tant, no podem afirmar. Després, internament, ens diran... Però clar, quan ja t'ho diuen internament, si al cap de 6 mesos apareix que no, que en realitat vas cobrar-ne 15, sempre poden dir, no, és que jo mai vaig dir que eren 25,
clar.
Saps?
És que per
aquí
I
trobo que és una llàstima aquesta manca de transparència.
Jo crec que va per aquí una mica la cosa de no enganxar-te els dits amb xifres, l'hem traspassat, bona nit i tapa, t'ha fet 2 gols, gràcies Tigriño, molta sort en la part personal i esportiva, i bona nit i tapa't, i bé, en fi, tampoc és res de nou, però té raó la Sònia, que no costaria res informar de les coses més bàsiques com s'havia fet fins ara. Va, tanquem aquí l'episodi Tigriño i obrim aquest joc que ja veig que ens portarà a grans moments.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
A la pregunta, quin és el pitjor fitxatge brasiler que ha fet el Barça? Així, avui no era en format enquesta, avui era una resposta oberta, per tant, cada cadascú ja ha pogut dir la seva. Veus algun prohom destacat?
Dos noms que sobrevolen amb molta força en els comentaris dels oients.
Douglas i
són un ja l'heu anomenat vosaltres, Cleo, i l'altre, Coutinho. Aquests són els dos noms que més han sortit a banda de Kerrison. El Juan Diego diu, n'hi ha per escollir Kerrison, Douglas, Mateus Fernández, Rochenbach, el Hoste. Diu, sens dubte, Roberto Dinamita per les expectatives que es van crear amb la seva arribada i va ser un fracàs. El Toni diu, Douglas, Marlon, però sobretot pel seu cost i rendiment, Coutinho, que a sobre ens va fotre el 8-2 amb el Bayern. El Dani diu, Coutinho, sens dubte, entre el cost i el rendiment. Vitor Roque no es pot considerar amb el fitxatge quan no només no es perd diners, sinó que és probable que se'n guanyin. El Lluís diu, Enrique, que va ser fitxat per jugar 4 amistosos, és el jugador, per a mi, frec a frec, amb un tal Douglas. El Moisès diu, crec que Cleo, no? Hi ha hagut diverses toies, però aquesta era de traca. I el Danielín diu, tots han sigut bons pels representants. I qui sap per quants directius en juntes transversals.
Molt bé, doncs.
Se m'havia oblidat, Enrique, ara que l'ha dit la Sònia, se m'havia oblidat.
Venien junts, no sé si junts o al mateix estiu.
Contemporanis, eren operacions diferents, però les dues capitanejades pel Bodan Curi. Sí,
amb una empresa que es deia Tràfic.
Sí, sí, sí.
També van haver-hi aquí parell que va portar Rivaldo, en recordeu?
Ah, sí, però eren pel filial, no?
Marcelo...
I Tigriño, no?
Tigriño era.
Tigriño. Sí,
sí. Marcelo era un central altíssim i Tigriño era un extrem... Vaja, lamentable.
Un extrem que en un entrenament que fèiem al Barça hi havia una persona que era un col·laborador habitual de Rivaldo, un ajudant que tenia, no recordo el seu nom, però corria sempre per allà.
El Manuel Auset?
Crec que sí. I va dir, Tigriño dribla como Figo y chuta las faltas como Rivaldo.
Caram.
Sí. Llàstima que no vam acabar de comprovar.
Per cert, confirmem el que deia el Bernat, que Cleo va jugar només un partit amb el Barça, aquest amistós al camp de l'Hospitalet, que el Barça va guanyar, però desconec el motiu pel qual després ja no va tornar a jugar.
És que jo crec que no el van arribar a fitxar.
Però
és a dir, va ser...
Kerrison no en va jugar cap i estava fitxat. Vull dir, sí, que no jugués partits. Aquí la qüestió seria, si no sé si ho has trobat, Sònia, si confirmem que el Barça no el va arribar a comprar. Llavors sí que seria... A mi em deixaries de pasta de
munyar. És que això, abans, vull dir, fa molts anys, les coses eren a vegades més simples, no? Ja no parlo de les èpoques de Di Stéfano i Kubala, que els veies jugar amb la samarreta del Barça o de l'Espanyol per fer un amistós.
Mágico González va jugar partits amb el Barça de Maradona i no va fitxar mai pel Barça.
Però... Exacte. O Schuster, recordo, en un homenatge a Quini, va jugar amb l'Sporting de Gijón.
Això no ho recordava.
Sí, sí, sí.
Va. Si ampliéssim la llista, a veure si l'és del Barça B, també donaria per molts programes.
Sí, però jo crec que aquí la majoria de la nostra audiència es perdria i us demano el vostre.
Home, jo Cleo, clar.
Cleo?
Jo estic d'acord amb la majoria amb els oients. Jo crec que Coutinho, tot i que evidentment futbolísticament és superior a tots els que hem dit, va significar és el fitxatge més car de la història del Barça. Estem parlant de
120 més 40,
és a dir, 160 milions d'euros, i el seu...
Si ho veies per aquest punt de vista, sí, clar.
Clar, per mi és un... O sigui, és una... És,
però és que
és una ruïna absoluta.
És difícil mirar-ho d'una altra manera, perquè de manera subjectiva hi ha brasilers que ens semblen autèntiques toies, però alguns han costat...
Estem d'acord.
I el seu rendiment crec que va fer... no sé quants gols, 16, crec, en les 4 temporades patrocets que va jugar. Entre mig també hi va haver una sessió aquesta al Bayern de Munic, on li va fer 2 gols al Barça, però no va brillar mai, no va ajudar...
El primer mitjà no va estar malament,
sí,
va fer alguns gols.
Sí. Va arribar a un mercat d'hivern i aquell final d'any, i me'n recordo que comentàvem, i quan estigui adaptat, etc., ja veuràs. La veritat és que el Coutinho del Liverpool era un... No, potser no era un crac, però era un gran jugador de futbol. Aquí al Barça al revés, va ser aquell mig any i després ja avall avall i tapar-se les orelles quan feia un gol, en fi. Només ens faltava això. Sí, Coutinho, unanimitat?
Depende, és que és el que diem, que depèn de quin sigui el factor, perquè si és el por dolents, és, i hi ha uns quants, Douglas, Enrique, Keirison... Però, clar, és que lo de Coutinho és molt difícil de superar perquè va ser una ruïna.
Rochenbach era el nou Neskens.
Bueno, i
Mateus Fernández.
I Giovanni Daverson. És que vam tenir dos Giovannis. El Giovanni Botifarres, perquè ens entenguem que era
bon
molt
rendiment.
Bo. Una mica lent, però molt bo. Però,
i va donar bon rendiment.
I després hi havia el Giovanni
Daverson.
Daverson.
L'altre
era Silva. Sí. I Daverson era... Vaja, és que només calia veure-li la cara per veure que era un empanat de manual. A més, va coincidir en aquella època fatal dels anys de Gaspar, que el Barça era un...
Bé, i molt amb un fitxatge embolicat també d'una gran sospita, amb aquelles acusacions per part de Xus Pereda.
Xusín, el precio lo pongo yo.
Sí, sí.
Una de les frases de la història del Barça pronunciada per Anton Parera, gerent de l'època. En fi, ja hi ha hagut bastant quòrum en Nan Coutinho.
Per això mateix, quan hi ha brasilers pel mig, no et fill un pèl del que t'expliqui ningú.
És curiós el contrast, per això, entre brasilers que gairebé ni han jugat, i d'altres que després han sigut dels millors, no? Ronaldinho, Romario, Ronaldo, Rivaldo...
Però fins i tot alguns...
Neymar.
Avui teníem el dubte de si algú diria que Neymar... I jo crec que Neymar va deixar un bon rendiment al Barça, i a nivell econòmic... Sí, i a nivell econòmic...
Rodó.
Després, una altra cosa és que no gastessis bé els diners, clar, que et va deixar, però a nivell econòmic no et va suposar cap despesa. Bé, sí, judicialment sí que et va suposar un cos en imatge bastant important, però vaja, que jo crec que és un bon fitxatge del Barça.
Neymar ha estat més decebedor per ell mateix en el global de la seva carrera respecte al que podíem imaginar que seria, que en la seva etapa al Barça, que bé, va ser el lloctinent de Messi, i era impossible que fos una altra cosa, perquè en aquella època no es podia ser l'estrella del Barça.
I parlant de dubtes que et pot generar el que costa un fitxatge o el que guanyes per un traspàs, el millor exemple és el de Neymar,
buah,
que encara ningú sap, es va fer arribar a fer una roda de premsa...
Chupando un boli.
Chupando un boli.
Impressionant. Sí, sí.
No, home, no, sí que se sortint... sap, 17 milions.
No estan sortint...
Grans hits.
No hi ha molta varietat.
Li dona per molts programes.
Però ara estem recordant grans moments foscos, més aviat de
l'ahir, avui i sempre.
Efectivament. Va, doncs es quedarem amb Coutinho. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Arbusar, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.
Adéu.
Se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
I jo que estava fatal, 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 intentando mirar enrere no trobava la manera de mirar endavant, 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 endavant. La vaig conèixer ballant, 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 mentre sonava la darrera va trencar-me la cadera, l'hola mi, llamar, 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 llamar.
Potser perquè no és una cúmbia, però això m'hi vaig acostumant. Ai, més. A més, surt el Bernat Soler en aquest tema de Sacseni, que té les nostres benediccions, i sobretot la del Salva Pou, que és la important, perquè la va punxant com si ho haguessin de prohibir. De Vitor Roque, que ja és història del Barça, a dos futbolistes, Salmo, que encara ho són, i que per molts anys, i que hem pogut escoltar en les últimes hores.
Sí, a veure, d'un costat, Ferran Torres, protagonista
als mitjans del club. Ha explicat que està disfrutant de la temporada, que no se sent suplent i que, fins i tot, li agrada rebre crítiques per, d'aquesta manera, callar a boques. Ha explicat que el partit contra l'Atlètic de Madrid és un dels que més ha disfrutat sobre el camp. Elogis a Hansi Flick, especialment amb els que no juguen, especialment atent al tècnic.
Perdona. Ferran Torres diu que el partit contra l'Atlètic de Madrid, el de dimarts, és el que més ha disfrutat.
És un dels que més ha disfrutat al camp, sí, sí. Sí, per l'energia...
doncs
per...
diria que no coincidirà amb el parer de gran part dels aficionats.
Per l'energia, és que... per l'energia que es
però
va generar...
Boca,
o sigui, la capacitat de rebel·lió de l'equip, i cada cop i volta va veure que tots realment anaven a una. Bé, home, té un sentit. El partit no va acabar bé. Vull dir, ell no... no era
ni per
camp,
ell no hi va començar, tampoc.
No, però bé, en fi. Reca, molt content amb Hansi Flick, especialment atent amb els que no juguen i que ell es considera titular i no un jugador revulsiu.
Això al final també és culpa del míster, que mos sap tindre tots enxufats, i sa mal hòstia jo crec que moltes vegades és bo per a la gent que sortim del banquillo, perquè volem fer-se en el joc, volen guanyar més minuts i, sobretot, pues, en el meu cas, marcar més gols.
11 gols aquesta temporada, 5 en Lliga, 2 en Champions i 4 en Copa, i tot això, diguem-ne, en la convivència en un vestidor, ara l'escoltaràs, que funciona molt bé a nivell col·lectiu i també convivint amb un gran trident ofensiu, i destaca sobretot el col·lectiu i un company.
Que no n'hi ha més rotllos, no n'hi ha grupets, som tots una pinya, anem tots en la mateixa direcció, i al final això també es reflexa al camp. I bueno, en el meu costat, pues, davant tinc a Robert, que és una llegenda, que és per a mi un dels millors davanters dels últims 15 anys, i jo sempre ho dic, intento ser una esponja, aspirar el màxim que pugui d'ell, i per a mi és un referent.
S'ha de dir que Ferran Torres ha de ser un... jo no tinc el gust de conèixer-lo, però ha de ser un bon tio, perquè ara mateix Ferran Torres està competint amb Lewandowski. És evident que Lewandowski és el davanter centre titular del Barça, però que vull dir que aquest elogi a Lewandowski se'l podia haver estalviat tranquil·lament, i l'ha fet, i amb tots els honors. Per tant, igual que... parlo per mi, igual que dic una cosa, dic una altra. Tothom parla molt bé com a persona de Ferran Torres, i ha de ser així per les expressions públiques que li escoltem. A part de...
mira, deixa'm dir que a nivell personal es considera un jugador molt bromista i que en aquest sentit fa molt ambient al vestidor, que li agrada avorrir-se, que li agrada no fer res, insisteixo en la seva vida personal, passejar per la muntanya.
Sí, molt a favor, d'això.
Ah, sí? Sabia que t'agradaria, per això ho he destacat.
És molt difícil no fer res.
Has de tenir temps per avorrir-te, que és un bé escassíssim, però si pots, és una meravella.
Que li agrada passejar per la muntanya amb els gossos, tancar el mòbil, desconnectar una estona, i que, diu, està convençut d'haver aconseguit no viure en una bombolla, que els futbolistes tendeixen a viure en una bombolla, i que ell té molt clar que no vol això per la seva vida i que està convençut d'haver-ho aconseguit.
Això per una banda, Ferran Torres a Barça One. També ens fem ressò d'unes declaracions, vaja, una entrevista que li han fet els companys del diari Esport a Araujo, on ahir ja fèiem un titular gairebé. Fa la sensació que també està conforme amb el moment que li està tocant viure, que era una situació que ens generava cert dubte.
Sí, a veure, ja explicàvem ahir aquesta reflexió de Ronald Araujo, dient que no estava al 100% físicament i que entenia la posició que havia pres Hansi Flick fins al moment, i que ell li tocava revertir-la, i que quan arribés el moment havia d'estar preparat físicament. A tot això també destaca que en aquesta entrevista al diari Esport, que ell ha invertit en el Barça en els moments difícils i que ara arriba el moment d'obtenir aquesta recompensa, en aquest sentit, obre les portes, diguem-ne, a poder lluitar per tots els títols i fins i tot parlar d'una hipotètica final de Champions contra el Real Madrid.
El titular...
Què vol dir invertir?
Doncs que ell... que ha tingut propostes d'equips millors, clar, que ell va decidir quedar-se quan el Barça no era un equip que segurament aspirés a guanyar la Champions.
Abans de la New Era.
Exacte. T'ha convençut?
Sí, sí.
La cara.
Home, no, però des del seu punt de vista és comprensible. Sí. Quan tu has tingut possibilitat...
Has de tenir l'autoestima alta per dir això.
Sí.
Ah, bueno, bé, una altra cosa... Sí.
Tu posar-te per sobre del club.
Sí, pel que hem anat escoltant sí, darrerament no és... Però a mi em molesta tant un tio que va passat de voltes com la falsa modèstia. Vull dir, ell... Sí. Ell deu pensar que... Vaja, com quan va dir el dia de l'Arbastre... no tinc res a demostrar.
Exacte, però més enllà d'això, ell tenia una tria a fer en un moment donat, que era apostar per clubs que li pagaven més diners que el Barça, i ell va apostar pel Barça, digue-li invertir, va apostar... Mm. Home, això és una evidència, vaja.
Sí, home, però va apostar pel Barça perquè duria tenir altres motivacions.
Clar.
O va fer per amor al club? Ho va fer doncs, perquè Barcelona
perquè
és una gran ciutat,
perquè
l'Arsa és un gran
guanyant.
Club.
Sí, però,
perquè
sí,
econòmicament
però...
duria estar ben compensat.
Però... Sí, home, però vaja, econòmicament tinc pocs dubtes que qualsevol de les propostes que li arribés de fora era superior a la que li van fer aquí. Llavors, bé, això li hem de reconèixer. Una altra cosa és que tu consideris que això ho pot pensar i no ho ha de dir. I aquí hi estaríem d'acord, però... Bé, jo entenc el raonament que fa ell, que és, perdó, m'he menjat els anys de merda i ara veig que aquí s'està covant alguna cosa que mola i em vull quedar. A partir d'aquí veurem el que juga. El Bernat està molt callat i quan passa això em preocupa.
No, perquè estava repassant algunes de les declaracions que han destacat els companys de l'Esports per Araujo mentre ho sentia, i n'hi havia una que em cridava l'atenció, que era que reconeixia, deia que Flick és un líder, però que havien canviat moltes coses al club perquè tot això ara flueixi. I no sé a què es referia, perquè és evident que hi ha el canvi d'entrenador, ja reconeix que Flick és un líder i que ha ajudat, però aquests canvis al club perquè esto fluya, diu literalment la frase, no sé què es podia referir, i no sé si hi ha una repregunta.
No, ell en la resposta fa referència, diguem-ne, a la preparació física, als fisioterapeutes, a, diguem-ne, a la gestió de tot això.
Tot l'estat, doncs.
I això no ho diu ell, però ara que dius això ho podria dir jo, fa la sensació que ara... totes les forces vives del club van en la mateixa direcció, cosa que jo no vaig tenir la sensació del tram final de temporada, on vaja, es va explicar algun tripijoc per deixar malament a Xavi, precisament amb el futur d'Araujo pel mig. Vaja, potser els futbolistes també tenen la sensació que tothom rema cap al mateix costat, cosa que és una bona notícia, però vaja.
Avui ha fet dinar d'estaf, Flick, aquí
sí,
al costat.
Sí, bé, de 60 anys, de fet.
Sí, del Barcelona d'aniversari.
Sí, sí.
Amb l'estaf, amb la gent de comunicació.
Sí, ha estat una setmana de celebració al Barça, 60 anys de Flick, avui l'aniversari de...
I sembla que s'ha emprenyat perquè ha vist càmeres a l'entrada.
Esto es privado, ha dit.
S'ha emprenyat.
Normal que s'emprenyi i normal que hi hagi càmeres.
Correcte, sí, és un bon resum. Va.
Una altra cosa és, que seria un debat per un altre fins i tot programa, és saber quin interès té veure a Hansi Flick entrar a un restaurant.
Seria per la secció periodisme per periodistes, sí. que bandera...
El mateix que guanya un dinar de plantilla.
Sí, que va ser un dinar de plantilla, sí que té aquell factor de que és una...
Comunió d'equip.
Estic d'acord, però que és comunió d'equip, que és com una mena de...
Team building.
Acte, sí, que ha de tenir com una repercussió en el camp, no? Després, això al final és una celebració privada amb el seu staff.
Hi havia Thiago Alcántara, també.
Sí, això sí que ha estat notícia. Sí.
Doncs si ha de ser, sí, perquè si no, no ho hauríem sabut.
I després també m'agradaria saber què portava, quin regal li ha fet Deco, que li vés aparèixer amb una capsa enorme. Sembla una
motxilla, llegit.
Doncs una motxilla molt gran.
És que ara m'agradaria citar els companys que ho han explicat.
Aquells caixons que després...
No, no.
És un joier.
Mira, Deco li regalarà una aspiradora.
Per què una aspiradora?
Per la via de la capsa, he pensat.
Mare meva. Va, tornem als protagonistes i ara de seguida anirem cap a Donosti perquè ens expliquin com vindrà la Real diumenge. Ara mateix, Ferran Torres i Araujo són suplents, sobretot...
Segons Ferran Torres, ell no.
Ja.
Bé, no, és molt curiós,
em sembla molt bé...
A ti et sembla un bon nano i jo no tinc ni idea si ho és o no.
No, jo tampoc.
Però curiós és un rato.
Bé, home, ell el que...
És molt curiós.
Jo entenc que el que vol dir és que no l'han casat.
El tiburón, aquesta mania que té de posar-se davant el món i el món està en contra suya... És molt curiós, és un tipus molt curiós.
S'ha de dir, jo crec poc en aquests gestos d'autoajuda i autoafirmació, però s'ha de dir que aquest nano ha explicat que va haver-hi un moment que ho va passar molt malament, que estava bloquejat, que vaja, és que ja ho vèiem quan jugava, que li costava controlar una pilota. Si ha trobat la sortida per aquí, sí, sí, doncs jo me n'alegro per ell, però és veritat que no caça gaire segons què diu o què fa amb la realitat. Vaja, no crec que ningú el veiem ara mateix com a titular, o sí, Salm?
No, no, crec que com a titular no, però sí que crec que Ferran ha fet un esforç per revertir la seva situació, i és evident que ara mateix no és un futbolista titular, però sí és un jugador, crec que molt útil, que Flick compta amb ell, sí, sí, i que s'ha guanyat el seu espai.
Potser és el suplent més útil, no?, que hi ha ara mateix.
Bueno, ja això de
Gavi Olmo... Després del partit d'aquesta setmana, és una afirmació una mica...
Després
del partit d'aquesta setmana...
Sí, però jo crec que el partit d'aquesta setmana no il·lustra
el problema, que va ser titular
la temporada de Ferran.
Escolta'm, 11 gols per un suplent, sí, són molts gols. Sí,
sí. Jo recordo una frase que diria que va ser de Jordi Costa, sinó d'algú altre, que és: jo el vull veure quan jugui a titular.
Però per això jo dic que el seu paper com a suplent...
No és el mateix
suplent...
marcar el gol a la Camp de les Palmes, al minut 90, una pilota que et ve botant i la piques a dalt molt ben picada, que no jugava d'inici contra l'Atlètic de Madrid, sí, semifinals, sí, de Copa del Rei. Perquè és aquest dia que tu t'ha donat el callo. I em sap greu perquè jo a Ferran Torres l'he elogiat moltes vegades, però aquesta setmana, precisament, no el podem elogiar.
No,
és l'aire de futbol. Ha tingut dues ocasions molt clares de gol, no clares, no, molt clares de gol, i en un partit com aquest s'han de marcar.
Però Oriol continua sent un suplent molt útil.
Sí, però suplent molt útil és que quan és titular també t'és útil. I aquesta setmana no ho ha sigut.
Això depèn de la mirada que tinguis. No. Sí, sí, tens raó, que és una manera de mirar-s'ho.
Pots dir, és un revulsiu molt útil, totalment d'acord, perquè un suplent, sí, que porta 11 gols,
sí, sí,
molt pocs n'hi han, per no dir-ne de cap. Però el suplent molt útil és el que també, quan el titular no hi és, pot rendir el nivell del titular. I aquesta setmana, malauradament, ja et dic, és una crítica puntual. Aquesta setmana no podem parlar bé de Ferran Torres. Esperem que el pròxim partit que jugui a titular estigui al nivell de quan juga a suplent.
Això pel que fa Ferran, pel que fa Araujo, jo, sincerament, no sé si ho diu per dir, però aquesta assumpció de la seva condició de suplent, que és el que és ara, i fins i tot m'atreviria a dir que segons com quart central... Bé, jo pensava que arrufaria el bigoti, però bé, com a mínim de cara fora ho assumeix i arribarà el meu moment.
Però és que jo crec que això és una cosa que ara és que també tothom veu, no?
Que clar, sí, però a ell li costava molt, i a mi em sorprèn, sí,
recordeu Barbastre,
ara,
ella Barbastre va parlar en termes de, sí, quan agafi el ritme seré titular, i és evident que aquesta no és la realitat,
que el rendiment dels seus titulars és tan bo, tan, sí, sí, extraordinàriament bo, que inclús per molt d'autoestima que tinguis, per molt orgull, has de reconèixer que ara no estàs al nivell d'ells dos.
Sí, 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 des de fora està claríssim. Jo el dubte que tenia és si ell també ho veuria igual, i com a mínim, des d'aquest punt de vista, sembla que és.
Aquest també crec que és que junten les dues coses, que no està al nivell d'Íñigo i de Cubarsí,
i que no es troba bé el tot,
i que no és molt de l'agrat de Hansi Flick. Però això és una intuïció més que no una altra cosa.
Doncs,
és a dir, que crec que li costarà fer-se amb la titularitat d'aquest equip.
Sí, sí, perquè aquí juguen diversos elements, començant pel que els titulars estan molt, molt bé, i després falta que ell, quan jugui, també ho estigui, i tampoc ha estat el cas en les titularitats.
Ell ha de guanyar la partida a Eric abans dels titulars.
Sí, sí, també, també. En fi, veurem quin és el seu rendiment, i fins i tot, ara que ho penso, ara parlarem del Barça Real Societat, si algun dels dos, crec que Ferran no, però Araujo potser sí, són titulars el diumenge contra la Real Societat. Abans d'anar cap a Donosti, tenim una petita pausa, i sobretot, tenim entrapada Tutupistes.
La tutoria, pista número 2.
Ha marcat en una final de Champions. Qui és?
Ha marcat en una final de Champions i va debutar com a professional als 19 anys en un partit de Copa. Un instant per reflexionar.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Duo, la marca de calçat 100% vegà, conscient i sostenible amb el medi ambient, ens acompanya cada setmana a descobrir amb tu l'enigma de la tutoria.
Estava pensant que pel dia del pare podríem regalar-li un viatge a Roma.
I no és millor que li regalem el cupó extra dia del pare de l'11, que som 17 milions.
Sí? És que de 17 milions mai no n'ha dit res, i d'anar a Roma, sí.
17 milions poden ser un bon regal pel pare. Fes-nos cas. Ja hi ha a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
T'han robat entrant al teu compte bancari?
Algú ha fet càrrecs amb la teva targeta o han demanat algun crèdit o préstec sense la teva autorització?
A Col·lectiu Ronda som experts en ciberfraus. La ciberdelinqüència o phishing és un fenomen creixent.
Si ets víctima d'una estafa en línia, els nostres advocats i advocades et poden ajudar a reclamar.
Truca'ns al 93 268 21 99.
Col·lectiu Ronda. T'atendrem personalment.
Has entrat alguna vegada en un lloc abandonat on hi ha una llegenda negra? Has estat mai víctima d'un experiment paranormal? T'has preguntat mai com reaccionaries davant d'una por desconeguda? Això és Experiment AUC.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
De quin color és la nostra pell?
Yo jamás entendí esa clasificación de colores asociadas al concepto de raza, ¿no? Ese blanco, negro, rojo, amarillo para definir seres humanos.
La fotógrafa brasilera Angélica Das fa anys que ho investiga.
Yo estoy cansada de ser deshumanizada por mi color de piel.
I per aquesta raó fa tallers adreçats, sobretot, al professorat.
Una activitat que pot ser tan senzilla com la d'autorretratar-se et convida a fer-te moltíssimes preguntes.
Que al seu torn porta la seva experiència a les aules.
No m'agrada que m'insultin per amb el color de pell, perquè igualment tots som persones.
Que hauria de ser que tots poguéssim jugar junts, però hi ha gent que no pensa això.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
El color carn i la lluita contra les etiquetes.
Dissabte a les 10 de la nit.
I vull dedicar-li aquest premi a les dones, sobretot de la meva generació i les dones més grans, que hem picat molta pedra i que ningú les mira.
Va fugir de la dictadura argentina amb la seva família i va arribar a Catalunya amb una maleta i poc més. Ja fa anys és una de les grans dramaturgues i directores de teatre del país. Victòria Spunsberg passa per Les dones i els dies aquest divendres.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Okay, here are the nominees for best motion picture of the year.
Apropa't a les estrelles amb la nit dels Oscars.
Aquest diumenge, programa especial en directe amb Toni de la Torre per seguir la gala menys previsible, però més emocionant dels últims anys.
The Brutalist, Emilia Pérez, Conclava, Wicked i Anora lideren les candidatures. Quina s'endurà més estatuetes?
Una nit amb els comentaris de Manu Yáñez, Juliana Canet, Joan Enric Barceló, Marta Ferrer i Víctor Esquirol.
Bromes amb els actors, bromes amb els nominats i nominats.
I en Francesc Garriga, des de Los Angeles.
Oscars, i per tant...
La matinada de diumenge a dilluns, a partir de les 12, la nit dels Oscars es viu a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tengo que salir, no me importa dónde ir.
La tutoria, pista número 3.
Aquest personatge ha compartit vestidor amb Eric García, Griezmann i Ferran Torres, entre altres. Qui és?
Ha compartit vestidor amb Eric, Griezmann i Ferran Torres. Bé, aquí podem tenir una pista, jo continuo sense saber qui és, però una pista que ens enfoca més qui és aquest personatge, que també ha marcat en una final de Champions i que va debutar com a professional amb 19 anys en un partit de...
Me la jugo.
Bernat Soler dispara i nosaltres anem cap a Donosti.
A Catalunya Ràdio, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Diumenge, a un quart de cinc, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça-Reial Societat. Amb nom de gran partit, però és veritat que molt condicionat per aquest calendari boig que fa que tots dos equips hagin jugat aquesta setmana semifinals de la Copa i que la setmana vinent tinguin compromisos exigents a Europa. En el cas del Barça, el partit contra el Benfica. En el cas de la Reial Societat, juga contra el Manchester United a l'Europa League. Tinc en línia el company d'Euskadi Ratia, l'Eduardo García. Eduardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
¿Lo digo bien que la Real, entre sancionados, algún lesionado y este calendario, viene no de turismo, pero con poca atención a Montjuïc?
No sé si con poca atención, lo que sé seguro es que sí condicionada por las ausencias, como comentas, porque hay tres jugadores muy importantes, dos de ellos al menos, como son Aguer y Kubo, que están sancionados, además de Geraldo Baker, que fue expulsado el pasado domingo ante el Betis, y otros dos jugadores lesionados, como son Susic y Zakarian, este último además con muy mala suerte, porque debutó el pasado fin de semana ante el Leganés, y después se lesionó prácticamente al día siguiente. Susi está en duda, jugó ante el Real Madrid en el partido de Copa de esta misma semana, pero vamos a ver si llega o no. Y también Odriozola, que está entre algodones. Es cierto que la Real está muy tocada en lo físico, también con esas ausencias en forma de bajas. No sé hasta qué punto puede permitirse el lujo de ir a jugar a Barcelona, como tú decías, casi de turismo, porque los puntos también son necesarios en la Liga, pero que más que menos piensa, evidentemente, en el esfuerzo acumulado y en lo que hay por delante. También lo comentabas, el partido que tiene que disputar el jueves ante el Manchester United en la Europa League. Yo sé seguro que Imanol va a rotar, que va a haber cambios en el equipo, porque es lo habitual, casi nunca repite alineación el entrenador de Orio, y en esta ocasión lo va a hacer pues obligado también por esas ausencias importantes, sin duda, para el partido del domingo.
Es decir, que más allá de lo que veamos el domingo, está claro que los dos hits de la semana eran la Copa, la posibilidad de repetir final de Copa y la Europa League.
De hecho, el pasado miércoles, en el partido ante el Real Madrid, sucedió una cosa realmente curiosa. Cuando vimos la formación inicial de la Real Sociedad en ese partido, todos entendimos que ese es el once de gala que puede poner Imanol, ¿no? El once que pondría, por ejemplo, en una final. Bueno, curiosamente es la primera vez que esos once han jugado juntos en lo que va de temporada. No ha habido ninguna otra opción. Pero esos once nunca han coincidido de salida en ningún momento, más que el partido de Copa ante el Real Madrid. Evidentemente será un punto muy caliente, lo va a ser seguro el partido ante el United, pero tampoco creo que la Real vaya solamente de paseo a Just Compañes. Estoy convencido de que va a ser un buen partido, de que va a plantear batalla, eso sí, en un escenario muy complicado y con las ausencias que ya hemos comentado.
Además, del mismo modo que al Barça le cuesta en Anoeta, en la primera vuelta perdió, y además con toda justicia, la Real ganar en el campo del Barça, sea en Montjuïc o en el Camp Nou, le cuesta.
Sí, y además le está costando incluso ganar fuera de Noeta. Es curioso porque empezó la temporada al revés, con muchas dificultades para sacar partidos como local y con más facilidad para sumar puntos a domicilio, y sin embargo parece que la tendencia se ha invertido en estas últimas jornadas y que lejos de Noeta le está costando un poquito más sumar con asiduidad, y sin embargo en casa se ha vuelto un equipo muy fuerte pese a la derrota de esta semana ante el Real Madrid en Copa. Y sí, evidentemente para cualquier equipo jugar en Barcelona, jugar ya sea en el Camp Nou o en el Just Compañes ante el Barça, yo recuerdo la frase que solía utilizar Joaquín Caparrós cuando era técnico del Athletic, la visita al dentista, ¿no? Uh-huh. A él le tocó sufrir al Barça, al gran Barça de Messi y de Guardiola, pero en cualquier caso este Barça de Flick también es un dentista que tiene herramientas de sobra para sacarte todas las muelas que pueda, estoy convencido.
Eduardo García, des de Ràdio Euskadi, hem analitzat com vindrà la Real Societat diumenge a Montjuïc. Eduardo, gracias, un abrazo.
Gracias.
A veure,
clar, quin altra baixa, quin jugador que era dubte, que m'he perdut entremig? Si he dit Aguer, Kubo i Becker són sancionats, Susic i Zakarian lesionats, i he dit que hi havia un jugador que havia jugat contra el Madrid, però que estava... que era dubte.
Doncs ara m'agafes.
Bé, ara ho buscarem.
Clar, jo tenia apuntat que no vindrà, per mi, el millor davanter de la Real, que està que Kubo... indiscutiblement el millor central, que és Aguert, Geraldo Becker, que no sabria ubicar-lo, però és el que ens va fotre el gol allà, i a partir d'aquí més rotacions perquè clar, dels que sí estan disponibles, bé, pots comptar que Imanol pot ser que en faci descansar algun, vaja.
No, ni ho dubtis.
No, és que jo...
El seu partit és el de dijous contra United.
Està clar. Clar, el Barça... que és possible que en faci alguna de rotació, no sóc incapaç de dir si moltes o poques, però en tot cas no presentarà un equip més suplent que el de la Real Societat en cap cas. Ho dic en el sentit que un partit que en teoria per nom pot ser un entrebanc, jo crec que acabarà sent un partit relativament còmode pel Barça, per poc centrat que estigui al Barça, que aquesta és l'altra, que no surti al Barça amb una neurona a Lisboa.
Que té un partit també molt important dimecres.
Sí, clar.
Vull dir que...
L'únic perill és aquest, perquè el Barça les ensopegades aquesta temporada davant equips més teòricament més febles han sigut per falta de per una mica de falta de concentració en alguns moments o per una manca de prenérselo seriosament, perquè quan el Barça se lo pren seriosament ante, davant de rivals importants en la Champions o el Madrid en la Liga, en fi, és un altre Barça i l'únic perill que veig para en aquest partit és aquest, que se confien i pensen que està fet.
Ara jo també visualitzo un partit, una victòria còmoda pel Barça. Crec que els dos tindran la ment posada a Europa, però el Barça és jugar com a local i ha jugat molt més, perquè al final està jugant la Lliga. I la Real és un partit que bueno, ja no pot lluitar per la Champions, jo crec.
No.
Està per l'Europa League.
A veure el Madrid que fa el camp del Betis.
Ara, després escoltarem... Sí.
Va, dels tres, el Barça es quita el partit més fàcil,
clar,
a priori.
Sí, sí. Després escoltarem Carleto i Simeone, però realment el Barça fins i tot... Jo crec que té un partit per intentar enllestir-lo amb relativa celeritat i estalviar minuts a jugadors importants que els puguin jugar. Per exemple, penso que Pedri, en condicions normals, no l'hauria de jugar, però com que juga sempre per aquest pla físic que té, doncs, si es pot estalviar...